Bon dia, Enric.
Bon dia, Montse.
Com estem?
Estupendament.
Que bé.
A veure.
Quin ímpetu.
Ja s'acosta la primavera.
Ja s'acosta la primavera. I la sangre t'altera, eh? Està clar.
El que fa, se fa.
I estem a la setmana del Dia Internacional de la Dona Treballadora i tenim una cartellera en què les distribuïdores segurament saben que toca parlar de dones. I en aquesta cartellera parlarem de drets de dones que baixen als inferns en motiu de venjança, de dones lluitadores, de dones polítiques en un context molt desfavorable com és el de l'Islam, de dones que treballen en feines precàries, de dones cinquantanyeres. Per tant, tenim una cartellera...
I tindrem lo cine ple de dones.
Ple de dones. I hear them every day. De fet, encara que et costi admetre-ho, el futur és de les dones.
I el passat.
Bueno, el passat no tant. El passat no tant, però el futur estic convençuda que sí. I el que farem serà, com deies en habitual, parlar primer del documental i després d'aquelles pel·lícules que s'estrenen a partir de divendres, de demà, i que, bueno, n'hi ha un bon grapat que... Per a dones està molt bé veure-les, però també per a homes. Així que...
Sí, sí, però avui anem per feina perquè en tenim bastantes.
Bastant,
eh? A veure,
sí.
Són 3, 6, 9, 11. 11 pel·lícules.
Doncs posem el turbo.
Anem per la primera.
Anem per la primera documental. La Ola Verde, que sea ley.
Este paso después de un siglo. Los que voten por el no, sepan que lo único que están ofreciendo a las mujeres es la amenaza de cárcel. Diputados y diputadas, este es el siglo de los derechos de las mujeres. Más tarde o más temprano, las jóvenes que portan en sus mochilas los pañuelos verdes van a conquistar los derechos que reclaman.
¿Veus cómo ha sentit que es el siglo de las mujeres?
Sí, sí.
Doncs aquest documental argentí està dirigit per Juan Trigo Solanas, és el seu tercer documental després de Nordeste, Un amor entre dos mundos. Es va presentar al Festival de Cannes i al Festival de Sant Sebastià, on va tenir el Premi de Televisió Espanyola Una altra mirada. I està clar que és un documental que ja té una postura a favor de l'avortament. O sigui, no és un documental neutre perquè tu facis el debat de veure què és el que està bé i el que no està bé, sinó que es posiciona...
És un documental que té clar el que proposa.
Exacte, que es posiciona clarament sobre aquest tema de l'avortament que, com vam veure l'altre dia per TV3, el tenim molt a prop. També Andorra
sí,
també està en una situació molt similar.
Andorra la Vella.
Andorra la Vella, més vella que mai.
A veure, tinguem en compte que només Argentina s'estima que cada dia... mora una dona degut als problemes d'avortar clandestinament.
Uh-huh.
I durant 2018 es va presentar per sèptima vegada el projecte de llei d'aquesta campanya de dret a l'avortament legal, segur i gratuït. Per tant, és aquesta campanya el que ens explica aquest documental de la Ola Verde.
Uh-huh.
I retrata les mobilitzacions que van haver-hi i que van dividir també el país, perquè hi ha els anti, eh?
Clar.
I fan entrevistes a protagonistes, a dones víctimes que van liderar la lluita, i en fi, és també els líos que hi ha en la Càmera de Diputats i en el Senat. En fi, és tot aquest moviment.
Sí,
per tant,
sí,
és un
interessant
documental sobre aquesta proposta.
Això mateix. Això de l'Aula Verde és perquè aquestes dones a favor de l'avortament el que porten és un mocador verd que
sí,
les identifica.
Sí, sí, sí. I el que sea ley és la frase
clar,
que sigui llei, demanen que sigui llei que
es pugui a l'avortament. Molt bé. Doncs anem, després d'aquest toc...
anem per una altra.
Anem per una altra. I passem a la primera pel·lícula d'animació, Onward.
¡Feliz cumpleaños, hombrecito mío!
¡No, mamá! ¡Ah, qué asco!
¿Cómo era papá?
Su barba rascada tenía...
Onward es una película americana de la factoría Pixar, de animació, que ja té l'èxit quasi assegurat. De fet, és la que té la major puntuació de la cartellera d'aquesta setmana i és una pel·lícula escrita i dirigida per Dan Scanlon, que ja va fer Monstruos University. De fet, la crítica ja ha parlat d'un resultat tan entretingut com brillant, que a Pixar van sobrats de talent i que és en anys una de les millors pel·lícules per la seva raresa i per, bueno, les tonelades d'amor que destila la pel·lícula.
A veure, aquesta pel·lícula està ambientada en un món de fantasia que està poblat per elfos, hades, bueno, fades, trolls, pegassos, unicorns, i el problema és que allà s'ha perdut la màgia que hi havia en altres èpoques, mm-hmm. i que era el que explicava la presència de tota aquesta mena d'animalets i personatges. Mm-hmm. Allà tenim dos germans que són elfos i són dos adolescents. El seu pare va morir quan ells eren molt petits. Eren tan petits que ja ni se'n recorden de com era el seu pare. I reben un paquet que els va deixar el seu pare abans de morir, que dins hi ha una carta i una mena de bastó de mag. Mm-hmm. A partir d'aquí s'embarquen en una aventura per intentar descobrir si existeix encara alguna cosa de màgia en el món que els permeti passar un dia més amb son pare, mm-hmm. aquell que ja no recorden però que tant troben a faltar. Molt bé, ho aconseguiran, no ho aconseguiran. Aquí està l'aventura i la història.
Molt bé, molt bé. Mai decepciona. Vinga, doncs anem a una cosa completament diferent. Bloodshot.
Somos los líderes del mayor avance de todos los tiempos. La tecnología que corre por sus venas aumenta su fuerza, sus reflejos, su capacidad de cicatrización. No se parece a nada
Bloodshot,
que hayamos visto.
Doncs és una pel·lícula americana d'aquestes que està basada en un còmic que quasi podríem parlar que és una mica un remasterització d'un Robocop, jo dic el Robocop i el Crusaito i el Juez Dredd, aquests experiments així. Aquesta pel·lícula està dirigida per Dave Wilson, que ha participat en la sèrie que ara també està de moda a Netflix, Love, Death and Robots, i el guió és del còmic Dave Gichette, Bob Layton, Don Perlin i Kevin Van Hook. No sé si tanta gent és una mica embolicada.
I caben al guió.
Exacte. I protagonitzada per Vin Diesel, de Fast and Furious, que ha fet tota la nissaga, Elsa González, de Bien Vestido amb Arwen i Alita, i Sam Hugo, de Assassinatos de Midsommar, entre altres.
Molt bé. Mira, estem en l'època aquesta que els exèrcits utilitzen empreses particulars, diríem, corporacions, per nodrir de soldats, no? I Ray Garrison és el protagonista, és un soldat de la corporació Rising Spirit, cau en combat, o sigui, mort, i l'empresa a la que pertany agafa el seu cos mort i, utilitzant la nanotecnologia, li fa un arreglo que,
biònic,
d'aquests, exacte, sí. Té una força bestial, té uns reflexes i una capacitat de cicatrització quasi automàtica, i això el converteix en una màquina de matar biotecnològica i sobrehumana. El nom de la màquina aquesta de matar, del personatge arreglat, és Bloodshot. Bé, doncs, d'aquesta manera ell torna a treballar, vale? Fins que se n'adona que comença a recordar qui era abans. El seu cos està controlat i la seva ment està controlat per l'organització aquesta, però es veu que no el tenen controlat del tot, perquè ell comença a recordar una vida anterior i a partir d'aquí recorda que va tenir una dona, i ell buscarà la veritat, i buscant la veritat es posa en contra de l'empresa que el controla i l'exèrcit, diríem...
De los malos.
Bueno, dels que manipulen les persones.
Mai manipulen a la gent per fer-los escriptors o pintors, ni res d'això.
No. Bueno, sabeu que no dona gaire, això.
Doncs pues vinga.
Anem per una altra.
Anem per una altra. El ritmo de la venganza.
Hace 3 años perdí a mi familia.
No fue un accidente. Había una bomba en el avión.
Ayúdame a encontrar a quien lo hizo. No tengo nada que perder.
Doncs com no té res a perdre, per això es comença el ritme de la venjança. Aquesta pel·lícula anglesa està dirigida per la directora americana Reed Morano, que és la mateixa directora que va dirigir els capítols, els episodis 1, 2 i 3 del Cuento de la Criada i l'episodi 1 de Billions, dues sèries molt bones.
Recomanables.
I està basada en una novel·la de Mark Burnell. El paper principal l'interpreta Blake Lively, que la vam veure a Café Society de Woody Allen, a La vida privada de Pippa Lee, una pel·lícula que recordo molt de carinyo, em va agradar molt, i Nova York, I Love You. I en el paper, el contraprotagonista és Jude Law, que no cal ja quasi que el presentem, més enllà de Sherlock Holmes, The Pope, Enemigo a las Puertas, Gattaca, vull dir que ha fet tantes pel·lícules. La crítica parla d'una pel·lícula liosa, simplista, però prometedora. I és aquí on jo parlava de dones que baixen als inferns, de dones que actuen en venjança davant d'una injustícia que és la que ens explicaràs ara.
Sí, ja ens ho han explicat, de fet, en el tràiler. Sí. Ens han dit que la noia aquesta, la Stephanie Patrick, doncs que la seva família mor en un accident d'avió i després s'entera que no era un accident, que s'havia encarregat l'avió. Total, que busca ajuda i troba un exagent del servei secret britànic, que és el Jude Law, i un espia retirat de la CIA. I amb ells dos se sotmet a un entrenament bestial per tenir una preparació física i emocional perfecta, i aleshores enfronta a buscar els enemics i a venjança. És això, així de senzill i així de complicat.
Molt bé. Doncs vinga, anem per més dones. Harriet en busca de la libertat.
Tenemos poco tiempo. Tienes que estar muy lejos de aquí antes del alba.
¿Dónde está?
Prométeme que no
sigue
vas a hacer tonterías.
Sigue la estrella polar. Si no hay estrellas, sigue el río. Escúchalo.
Harriet en busca de la libertat és una pel·lícula dirigida per la directora Cassie Lemons, una directora americana que també va dirigir pel·lícules com Muerte de un ángel, Talk to me o Fuego abierto. En aquest cas tenim el paper principal a Cynthia Erivo, de Viudes o Malos tiempos en el Royal, a Joe Alwyn, de Identidad borrada, o a Leslie Odom, de Ley y orden o Person of Interest. Aquesta pel·lícula ha estat nominada als Oscars, als Globos d'Or, als Critics Choice Awards, al Sindicat d'Actors. És a dir, és una pel·lícula que, de fet, el que intenta reproduir és un fet històric, no? I és una dona lluitadora per l'abolició de l'esclavitud als Estats Units.
Sí, o per escapar-se. En realitat, estem a Virgínia, als Estats Units, en l'època de la Guerra Civil Americana i més o menys per el 1849, no? I aleshores doncs tenim que la protagonista rep una palissa terrible per part del negrer de la plantació on ella està com a esclava, i d'aquest gec de garrotades té visions de lo que ella creu que pot ser el seu futur. Es pensa que és allò, alguien me ha dit això, que
sí.
I decideix que allò és un mensaje de Dios. Aleshores, a partir d'aquestes visions on hi veu la seva llibertat i la d'altres esclaus, el que fa és doncs marxar, s'escapa, i quan arriba al nord torna a buscar la seva família i els seus éssers estimats. I hi ha una mena de ferrocarril subterrani que diuen que són rutes i canals de cases secretes que permeten als esclaus fugir cap als estats del nord. O sigui, són vies de pas molt complicades però desconegudes pels blancs, no? En fi, és aquesta mena de revolució, i després doncs ja a partir d'això és una defensora dels drets de les dones i del vot femení, un cop ja al nord. Bueno, es vidas ejemplares, ¿eh?
Bueno, vidas ejemplares, pero sí, sí, forma sí, part no. de la història.
Exacte.
De fet, això d'intentar passar fronteres per tenir una vida millor ho tenim a l'ordre del dia.
I tant.
Molt bé. Doncs anem a la següent pel·lícula, també americana, Skin.
Estos tíos solo tienen tres opciones. Morir jóvenes, pudrirse en la cárcel o empezar a cantar.
Skin està escrita i dirigida pel director israelià Guy Nativ i aquest director ha posat en solfa a una sèrie d'actors també molt importants a les cartelleres últimament. Tenim el paper principal a Jamie Bell. Jamie Bell és el nen protagonista de la pel·lícula Billy Elliot, que s'ha fet gran
sí,
i que ara es dedica a fer pel·lícules com a home, de King Kong, de Geneire o de Nymphomaniac. Després trobem a Vera Farmiga, del Niño del Pijama de Rayas, de Beige Hotel, El Pasajero, Así nos ven, Up in the Air, tant pel·lícules també, de Daniel McDonald, de Creedme i Lady Bird, que també recomanem des d'aquí, i de Bill Camp, de Aguas Oscuras, Joker, El Vicio del Poder, Gorrión Rojo, The Night Of, vull dir, que
no
tenim,
són novatos.
No són novatos. Es tracta d'un repertori important, amb una puntuació bona, una pel·lícula que es va presentar al Festival de Toronto i que ens posa davant d'un tema que és una mica la sí, contra està... de lo que hem parlat abans.
Bueno, sí, està inspirat en fets reals, a més.
Sí.
A veure, Byron és el personatge protagonista, és un noi jove que ha estat, diguem, adoptat i criat des de petit per una parella de supremacistes blancs. Per tant, és un skin d'ultradreta, supremacista i ple d'odi per als que no són com ells. Va tot tatuat de símbols nazis, etc. I es comporta pues, com a ultradreta. Però resulta que s'enamora de Julie, que és una mare soltera que té tres fills i a partir d'aquí tot canvia. Resulta que llavors entra en contradicció amb tota la seva família i tota la seva colla d'ultradretants amb qui ha viscut i amb qui ha fet animalades ell,
sí.
No? I abandona el cercle aquest. Però clar...
No el deixaran escapar tan fàcil.
La família diu que... De què moreno, no? Ell es troba amb una persona que és un activista dels drets humans, que a més és negre,
sí.
I a partir d'això intenta escapar i tens la persecució l'enfrontament amb la família, amb la colla d'ultradretants amb què havia viscut.
Sí, sí, no, és un fet real, però a més de documentals sobre aquesta Amèrica profunda que viuen no,
i de gent que està en un entorn
això.
Que del que no pot escapar
sí.
Quan vol.
També. Molt bé, família... doncs anem a una altra pel·lícula, Salvar o morir.
Tenia 18 anys quan entré en la brigada. No he sido ni el más alto, ni el más fuerte, pero precisamente por eso.
Salvar o morir és una pel·lícula dirigida per Frederick Teller i en els papers principals trobem actors com Pierre Niney, Agnès de Moustier, Chloé Stephanie, Vincent Routier... en fi, una pel·lícula també basada en fets reals. Tornem-hi. Què passa aquí?
Estem a París, eh? I Frank és un bomber, és el protagonista és un bomber de París. Ell, en les seves actuacions, on salva gent, en incendis i això, doncs el tio és feliç fent aquest servei, no? Durant una intervenció en un incendi, se la juga per poder salvar els seus companys, perquè ell és cap d'equip, no? I hi ha un problema que el tio ha de jugar-se-la. Total, que quan es desperta en un centre de tractament se n'adona que la seva cara s'ha fet malbé amb les flames. Haurà de tornar a aprendre com viure i acceptar que aquesta vegada el salven amb ell i el salvin. I interior i exteriorment ha estat fet malbé i a partir de l'accident, clar, es marca una vida diferent. Afecta la seva vida professional, però també a les seves relacions personals i familiars. És un tema, a més, el ser basat en un fet real.
Clar.
És
durilla, eh?
No,
sí.
I també el fet de que una cosa és ser el noi de la pel·lícula, o sigui,
sí,
tu
exacte.
Ets el que arregles la vida dels altres, sí. I potser no ets capaç de deixar que t'ajudin
quan tu estàs malament.
És difícil,
més quan un pren llocs de tanta responsabilitat on no està contemplat que t'hagin d'ajudar.
Bueno, adoptes un rol, clar. Has adoptat un rol en la vida i jo, tu què hi fas a la vida? Diu, jo arreglo la vida, qui té problemes.
Sí, i després
però no estic preparat perquè me'ls arreglin
a mi.
Sí, sí.
Molt bé, doncs seguim a França.
Interessant aquesta i
sí,
ben puntuada.
Ben puntuada, sí.
I a més, cinema francès, en sèrio.
Perquè ara anem a la següent.
Que... No el de cachondeo de sempre.
Pues venga, lo mejor está por llegar.
Tengo que hablarte de una cosa. Y yo...
Doncs lo mejor está por llegar és això que dèiem fa un moment, és d'aquestes comèdies franceses de persones madures, amb una mica de poc suc i una mica hereves del cinema de Luis de Funes. En aquest cas, la pel·lícula està escrita i dirigida per Alexandre de la Patellier i Don Mathieu de Laporte. Aquests dos directors són també els que van dirigir i escriure El Nombre, que la van veure fa una temporada a TV3, dient-se El Nom, en el que un dels papers principals el feia Joel Joan, que és una comèdia que està molt bé. Aquesta no sé jo pel trailer si està tan bé, però bueno, està interpretada per Fabrizi Lucchini de La Casa, L'Emperador de París o Les Xiques de la Sexta Planta, Patrick Bruel de El Nombre també, o Una Bolsa de Canicas, i Pascal Ardillot de Pequeñas Mentiras por Estar Juntos y Buenos Principios. Bueno, la crítica ens parla de que té la particularitat de ser una comèdia d'enredo, que guanya en confusió còmica i que al final pues, acabes tenint una certa empatia amb els personatges.
Sí, però jo diria que igual que El Nom, que tenia un guió viu
i
curiós
consistent.
I maco, sí. Aquesta també té un guió bo.
Vale.
Almenys la història és bona.
Pues venga.
Mira, tenim Arthur i César. Són dos amics de la infància, però que es prenen la vida cada un d'una manera molt diferent. L'Arthur és un investigador reputat, un docent universitari, està divorciat i té una filla adolescent amb qui té problemes de comunicació. I el César és un solter, encara als seus 50 anys segueix sent solter, i és un desastre, sempre té problemes econòmics, etc. Un dia el César cau per una finestra i es fa mal a l'esquena. L'Arthur el porta a l'hospital i perquè el puguin visitar el fa visitar amb la documentació d'ell, o sigui, amb la documentació canviada. Què passa? Que setmanes després l'Arthur rep una trucada de l'hospital que li diuen que té un càncer de pulmó terminal perquè la documentació que va donar era la d'ell, no? I que, clar, com que no són els seus anàlisis els que ha rebut, pues,
a partir d'aquí comença un enredo de quién es quién.
El problema està en que quan li va explicar a l'altre que té càncer, l'altre diu, hòstia, tens càncer? I ell no s'atreveix a dir, no, ets tu el que tens càncer. I aleshores l'altre intenta ajudar-lo a acabar la vida content. Cosa que ell... El tema és bo.
És bo.
Els dos estan... creuen que l'altre té càncer i que l'ha d'ajudar. Els dos s'ajuden.
Molt bé. Bueno, doncs anem a una altra pel·lícula dirigida per dones. La candidata perfecta.
La paz sea con vosotras. Me alegro mucho de estar aquí. Sé que ya me conocéis todas, pero si estoy aquí hoy es porque espero ser elegida con vuestra ayuda.
Doncs la particularitat de La candidata perfecta és que està dirigida i escrita per Haifa Al-Mansour, una directora de cine saudí. A un país on les dones no poden dirigir pel·lícules. I aquesta directora la coneixem per una pel·lícula entranyable també que recomanem moltíssim des d'aquí, que es diu La bicicleta verde. En aquest cas la pel·lícula es va presentar al Festival de Venècia i una vegada més la directora ens explica històries de dones en un context tan difícil com és una societat tan fonamentalista en el règim de l'Islam. Mm.
Aquí ella, la protagonista, és una dona metge i estem a l'Aràbia Saudí. Eh?
Sí, sí.
Bé, es troba amb un problema a l'aeroport de que, com que el seu acompanyant, que és el seu tutor masculí, té els papers malament, no la deixen volar. Uh-huh. I a partir d'aquí decideix muntar una campanya per... això no es pot aguantar. I bueno, i acaba presentant-se a candidata a l'alcaldia. Uh-huh. I veus, doncs, bueno, tota la casuística de la gent que, bueno, una dona candidata, però què passa aquí, no?
Sí, 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 sí.
Bueno, és la contradicció de l'Aràbia Saudí.
Jo la recomano molt, perquè l'altra ens va agradar molt i aquesta directora, la veritat és que ho reflexa superbé. Va, penúltima.
Siguiente.
La camarista.
Camarista, buenos días. El I-21, ¿me copias? Un muerto en la 21-54.
La camarista és una pel·lícula mexicana escrita i dirigida per Lila Avilés i també ens trobem aquí amb una història de dones, en aquest cas de dones precàries, en treballs molt precaris. I és la pel·lícula està interpretada per Gabriela Cartol, Teresa Sánchez i Agustina Quincy, que de fet són novells en el tema del cine. Ha estat presentada als Premis Ariel, al Festival de Morelia, al de l'Havana, al Premis Forqué, i ens dona una lliçó de vida.
Sí, aquí és la cambrera de pisos que treballa en un dels hotels més luxosos de la Ciutat de Mèxic. Ella només es pot imaginar la vista dels hostes a partir de que són gent important i que poden pagar a l'hotel. I té molt llargs els torns de treball i no té temps de cuidar el seu fill. Però, en canvi, mentre treballa, s'esforça per cuidar fills dels altres i per fer-los i favors, etc.
Per facilitar-los la vida.
Sí, lo bo és que accepta un horari esgotador i a més s'inscriu en un programa d'educació per adults a l'hotel, amb el qual perd la seva vida personal. Per intentar que l'ascendeixin i poder treballar a les suites executives on hi ha la gent de més pasta i, per tant, tenir més prestigi com a treballadora, no? Mm-hmm. O sigui, és l'enredada de
del
que la gent
de
s'esforça per aconseguir no sé què i va perdent el poc que té.
De vida, pues sí.
Molt bé, aquesta molt bona.
Aquesta també...
jo per mi és la bona. D'esta setmana.
Jo, per mi, aquesta i l'anterior. Vinga, l'última.
La següent.
Invisibles.
Con el paso de los años, las mujeres adquirimos superpoderes. Algunos no están nada mal.
Yo hago eso y me quedo sin pierna.
El poder de elegir lo que quieras.
¿Te has tirado tu jefe?
No.
Invisibles és una pel·lícula escrita i dirigida per Gracia Querejeta, la directora espanyola de 15 anys i un dia, Felices 140, i interpretada per una sèrie d'actrius del cinema espanyol com Emma Suárez, Adriana Osores, Natali Poza, Blanca Portillo. Bueno, Invisibles, allò que som les senyores, això, d'una determinada edat.
Bueno, està bé, són tres amigues que un dia van decidir començar a caminar juntes un cop per setmana per fer exercici i per parlar. Aquesta rutina, que comença així com una distracció, resulta que es converteix per elles en una necessitat, perquè en aquests passejos comparteixen el que els hi passa a la vida, el que pensen, les seves emocions, se sinceren, bueno, i es treuen les caretes, o no. Segons què sí, en segons
bueno,
què no.
Però és una pel·lícula d'amigues de dones
d'amigues
de 50
que
anys.
Analitzen la seva vida, els seus problemes i com veuen el món. Esta
també
és bona.
També.
Per tant, també jo la recomanaria. Tot i que no tenim valoració dels crítics,
però, bueno, tenim...
però per les actrius.
Exacte,
i els directors i tot això.
Directora.
La directora.
Molt bé.
Vale, i llavors ens despedim amb música de Gloria Gaynor, I Will Survive, dedicada a la dona treballadora que és el dia avui.
Molt bé, i m'agrada molt que hagis triat aquesta música perquè La cançó ens diu que les dones sobrevivirem.
Sí, i a més és optimista.
Sense necessitat de ningú que ens tuteli.
Exacte.
Home o dona o el que sigui. I que podem fer-ho.
Ni criatura tampoc.
Ni criatura. Per tant, endavant i sobreviurem.
Bé, bon 8 de març.
Bon 8 de març.
Bon 8 de març.